L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, molt bon dia.
Bon dia, Marina.
Molt bon dia, de Reis, et veig molt bon... ben acompanyada, la veritat.
Sí. Estic encara emocionada per l'Ian, que ha dit que és això de fer anys el dia de Reis. Ha dit això, un regal per ma mare. Això li podríem preguntar a la meva germana, que la tinc aquí al costat, i que també, i avui és el seu aniversari.
Per molts anys també, Maite. Ella, clar que sí.
Doncs ella fa 53 anys. Ella, quan si li preguntessis, que no sé si tu vols dir alguna cosa... No, fas... Ella, jo tot el que ella no parla ho faig jo. O sigui, és allò. I quan li preguntaven, a tu què, t'agrada això de fer anys el Dia de Reis? I no li ha agradat mai, perquè diu que, clar, que al final espera una celebració i que ja és molt de celebrar. I no sé si li preguntessin a la meva mare si la Maite havia estat un regal de Reis o va ser un tros de carbó. Bueno, què tal, Reis? S'han portat bé?
S'han portat molt bé. Aquí
sí?
Estem presentant el suplement.
Avui volem?
Cuidant una miqueta el jardinet, eh? En Roger tornarà aviadíssim perquè el trobem a faltar també. Sí, home, sí.
No, en absolut.
Una abraçada ben forta també per en Roger, clar que sí. El Reis s'han portat molt bé. Escolta, Maica, deixa'm preguntar-te, perquè
Digue'm.
Porto tota la setmana amb el run, a veure, el cap d'any...
Sí.
Què tal? Com va anar? Perquè vas estar fent nus dentetes una mica amb la prèvia,
bé.
Que si el dia ve, neto, que si
bé,
anirem cap aquí, cap allà. Escolta, això al final com va acabar?
Bé, va acabar res, va acabar cadascú, en fi, va acabar bé, però bé, molt bé, o sigui, molt... tota aquesta pompa i un menú fantàstic i jo anava molt guapa, s'ha de dir que anava molt guapa, això ja ho dic jo mateixa, anava
seguríssim,
molt
és
elegant.
Que no en tenim cap mena de dubte.
Estrenava sabates, finalment. I bé, va anar molt bé. No, ha estat una setmana intensa de celebracions. I justament ahir vaig estar a la vigília de Reis, a Can Escrivà, fan una... Bueno, es munta sempre un gran sidral.
Sí, sí.
I hi ha una campana que té portat una rèplica a la façana perquè hi havia una tradició que sempre es fan moltes cues allà a la Gran Via, que a més coincideix amb el mercat de Reis de la Gran Via, i cues de la gent que tocava la campana. I aquest any el Cristian ha fet el campaner, ha iniciat una tradició que és nomenar el campaner escriba de l'any.
Val.
Ahir va ser l'alcalde Collboni que va anar a fer el primer toc de campana i diu la tradició que qui toca la campana no es mor aquell any. Si qui toca la campana de l'escriba no es mor aquest any.
Toquem la ben fort. O sigui, ara mateix, Maica Navarro, en rigorós directe a l'estudi de Catalunya Ràdio,
no es morirà aquest any.
Us asseguro que està tocant la campana de l'escriba,
sí.
Molt ben acompanyada, més.
Sí, perquè hem vingut aquí amb el... Això és una mica la primera il·legalitat de l'any. Hem aprofitat que no està el jefe per portar el Simón i la Lola, que ell les posa com que ell aquestes coses que fora de guió li l'atabalen, doncs avui han pogut... El meu regal de Reis és portar el Simón i la Lola.
Avui que hi havia la Marina Lamino, estàs despertat i has dit, vinga, va.
Anem a portar el Simón i la Lola, que els agrada molt.
Que portarem aquests dos gossets preciosíssims.
Sí, que són com els nens, que també han tingut Reis, oi? Doncs això, o sigui que bé, ha estat una setmana maca... I ahir vaig anar a la cabalgata i a més, aquesta pluja que tots havíem demanat als Reis, i els Reis són tan generosos, que ens la van portar amb la justa mesura de no desconvocar. Algunes sí que és veritat que es van haver de mig organitzar a Xopluc en alguns espais alternatius, però a Barcelona, tot i la pluja, la vam poder celebrar i, escolta, va ser... fantàstic. I rei, i esperant, ara aniré a casa els pares, que segurament hi haurà molts regals, i aquest regal que tots volem, que a més, a part de la pluja, doncs aquesta pau que necessitem urgentment que agassa.
Va, Maica, doncs som-hi, perquè a Vinga. Més avui l'actualitat de la Crònica Negra ve ben carregada. És un dels casos més mediàtics del 2023 i que torna a estar d'actualitat, de fet no n'hem deixat de parlar mai. És el cas de la Rosa Peral, a qui ara acusen d'ocultació de béns. Expliquem-ho, això. Ara entrarem una mica en matèria, però l'acusen d'ocultació de béns, la investigaran perquè 7 dies abans de la condemna, que ja hem explicat aquí a l'Hora Negra, li va donar la casa de Vilanova i la Geltrú, de la qual n'era la propietària, al seu pare.
Sí, de fet ja ha deixat de ser el cas de la Guàrdia Urbana per ser ja anomenat com el cas de Rosa Peral. És aquesta dona, era Guàrdia Urbana de Barcelona, i juntament amb el que era un company de feina i havia estat amant, l'Albert López, van assassinar el 2017 el que era la parella en aquell moment de la Rosa, el Pedro Rodríguez, que també era Guàrdia Urbana. La veritat és que, bueno... Tots dos van ser condemnats, amb ella 25 anys, l'Albera 20 anys, i el 2021 el Tribunal Suprem, després dels diferents recursos, havia de ratificar aquesta condemna de 25 anys. El que s'està investigant ara és per què 7 dies abans, una setmana abans, 10 dies abans d'aquesta ratificació de la condemna, o sigui, ja era una condemna ferma d'aquests anys de presó, que a més anava acompanyada d'una indemnització pels familiars de la víctima. Estem parlant d'un fill petit del Pedro, l'exdona del Pedro, un germà i el pare. Hi havia una indemnització d'uns 885.000 euros a repartir entre l'Albert i la Rosa. L'Albert, en aquests anys, ja va posar a disposició de la justícia els seus béns, perquè era, no tenia aquests diners en metàl·lics. Estem parlant de la moto i un pis a Badalona que era de propietat i que tot just aquests dies es subhastarà. I la Rosa, que va fer aquests 10 dies abans? Ella ja hi era a la presó de Mas Enric, a Tarragona, i va fer cridar amb un notari. I el notari va anar a la presó, va estar amb la Rosa, i la Rosa què va fer? Doncs va posar la casa, o sigui, la meitat de la casa de Vilanova, que és l'escenari del crim, i que els oients segurament la visualitzen, perquè és allà on es va cometre el crim del Pedro, i on va ser l'escenari, i a més reproduïa moltes vegades amb aquesta imatge de la reconstrucció de la Rosa amb aquella camisa de ratlles blanc i negre, amb aquella melena que mig es tapa la cara, el rostre. Doncs aquella casa és meitat i meitat encara amb el seu exmarit, primer marit i pare de les seves filles. Doncs què va fer? Que aquesta mitja part de la casa, el nom seu, el va col·locar en nom del seu pare, del Francisco Peral, no només a la mitja casa, sinó també un cotxe de la seva propietat. Amb quina intenció? Segons un jutge que la investiga en aquests moments, després d'una denúncia dels familiars del Pedro, amb la intenció de que un cop declarada insolvent no es pugui donar part d'aquests béns a la família de la víctima.
Per tant, es desentén d'aquests béns, no? per tal de dir que no podrà pagar aquesta indemnització perquè no té els diners.
Diu, soc insolvent,
i tampoc no té propietats
no
per fer front.
Clar, aleshores, clar, la jugada era... O sigui, evidentment, els familiars han presentat una denúncia. Un jutjat de Tarragona, i és Tarragona perquè ella, insistim, està a la presó de Mas Enric, ha acceptat la denúncia a tràmit i el que fa és la cita a declarar com a investigada amb ella i amb el seu pare el proper 22 o 23 d'aquest mes a Tarragona. Ella va demanar declarar per videoconferència des de la presó.
Perquè, clar, recordem que està a la presó, que, per tant,
perquè,
no haurà de sortir.
I perquè és conscient de l'atenció mediàtica i que tindrà allà un exèrcit de periodistes, però el jutge l'ha dit, no, vostè es presenta aquí i declara. Fixa't que hi ha un detall que a mi m'ha... Perquè l'altre dia parlàvem amb un guàrdia urbà, m'ho recordava. Hòstia, ella, la Rosa, en aquest documental que es diu Les cintes de Rosa Peral, que una mica intenta donar aquesta altra imatge, com la seva versió dels fets, intentar fer veure que tot allò ha estat un complot, misogen fins i tot, per assenyalar-la com a responsable de tots els mals de la humanitat i que amb un discurs excessivament sexualitzat per ser una dona lliure i bona gent. Ostres, doncs tots aquests fets dels que ara se l'acusen, anem a veure, diuen molt poc sobre les seves bones intencions. És veritat que ella mai ha reconegut els fets, ella nega rotundament haver estat responsable del crim del Pedro, si reconeix estar a la casa, però que va ser responsabilitza exclusivament a l'Albert López del crim. En qualsevol cas, aquest mes continuarem parlant de la Rosa Peral, continuaran sent protagonista i tota l'atenció mediàtica, tot i que ella assegura que som els periodistes que estem massa obsessionats amb ella, doncs és clar, és que ja no para i no para, i és que no pararà.
Clar,
no
perquè, pararà. Com ens explicava, sortirà de la presó, per tant, hem d'esperar tot aquest desplegament mediàtic per seguir...
O sigui, el 20... No recordo si 22, moviments. 23, no sé, 23, serà escarcelada pels Mossos d'Esquadra, traslladada a aquesta sala dels jutges de Tarragona, on declararà, i evidentment doncs allà serem una legió els que l'esperarem i seguirem amb atenció perquè, bueno, perquè Rosa Peral ja està.
Què passaria en cas que la condemnessin també per aquest fet? És a dir, em sembla que podria ser castigat amb penes de fins a 4 anys de presó, si no vaig errada, per tant, què passaria? Sí. Se sumaria?
Sí, el que farien seria sumar-se a aquesta condemna de 20 anys i, evidentment, això, cometre un altre delicte un cop estàs a la presó i ha condemnat també de cara a tot aquest el règim disciplinari intern de la presó d'aconseguir canvi de graus, beneficis penitenciaris, doncs tot això doncs no t'ho facilita. No t'ho facilita. En qualsevol cas, és que és bruta, és que indiscutiblement és dia rere dia protagonista de la crònica negra. Sí, és que és així.
Sí. També és sorprenent realment que amb tot el rebombori que hi ha hagut en aquest cas, no, tot el judici, etc, fins ara no s'hagi fet aquesta investigació. És a dir, per què ara diuen que aquí potser tant ella com el seu pare han comès alguna il·legalitat més?
A veure, ells van fer això, o sigui, també els oients es podrien plantejar, ostres, no vegis l'ètica del notari, que va allà i sap, evidentment, quan retira de nom el nom de... O sigui, quan canvia de nom els béns de la Rosa, el notari ja sap perfectament quina és la intencionalitat.
Perquè
dius, ostres, el notari ja li val. En qualsevol cas, aquí hi ha una... En fi, algú no ha fet les coses bé, perquè normalment amb una condemna... Hi havia la condemna de la indemnització. Estàvem en la fase de la confirmació per part del Tribunal Suprem. Per tant, algú hauria d'haver pensat que es podia blindar aquests béns. Fas una peça separada de responsabilitat civil que té a veure amb aquesta indemnització, aquesta responsabilitat civil a la que es posa números, i ja t'assegures que no es faran aquests moviments. Per tant, algú no va fer bé les coses. Més enllà dels moviments de la Rosa, per cert que els va... Una informació que va marcar l'agenda de la setmana i que va avançar el Toni Muñoz a La Vanguardia, més enllà és que la Rosa i el pare ho van poder fer perquè en els jutjats algú no ho havia fet bé. Això està clar. I després, tornar a situar... Jo sé que em sap greu, perquè és una persona gran i és pare, i segurament els pares i les mares pels fills fan qualsevol cosa. Però és que el pare de la Rosa Peral ja n'ha fet... No és la primera vegada que actua bordejant la legalitat per beneficiar la seva filla. Durant la instrucció, durant la investigació, ell va mentir als Mossos d'Esquadra. Segurament li va demanar a la filla, però ell va assegurar que el dia que el Pedro ja estava mort i s'ha demostrat que ja havia estat assassinat, ell va dir que no, que el va veure, que va anar a veure la seva filla, i que el va veure, que el Pedro li va obrir la porta i li va donar la mà. La Rosa pretenia guanyar 24 hores en el seu relat dels fets, i el pare va mentir per ajudar la filla. Finalment, va reconèixer que havia mentit, però no és la primera vegada que té una actuació, entre cometes, més que polèmica.
Segur que durant aquest any parlarem molt de la Rosa Peral.
Sí.
Hi ha per això un parell de casos més, Maica, molt sonats també, els quals haurem d'estar ben atents, perquè pot haver-hi novetats. Els repassarem molt ràpidament. Hi ha un primer cas que de ben segur que marcarà l'agenda de la Crònica Negra aquest 2024, que és el cas de Dani Alves, a més aquesta setmana amb novetats importants. De moment, l'últim que sabíem és que hi ha data pel judici, sí que és veritat que una altra vegada aquesta setmana n'hem estat parlant moltíssim, en aquest cas, pels moviments,
sí,
també.
I d'una manera que entristeix, perquè fins ara jo crec que tots podíem treure pit de com... Evidentment, els oients molts es posaran les mans al cap i creuran o entendran que l'explicació mediàtica o la cobertura mediàtica d'aquest succés no els hi ha agradat, val? Sí, sí. I parlo sobretot de en el meu cas, haver entrevistat el Dani Alves. Però crec que tots els mitjans de comunicació d'aquest país i a tot l'estat espanyol ens podem sentir molt orgullosos perquè havíem fet allò que s'ha de fer. i que hem millorat tots amb el temps i que segurament ens queda molt per millorar, amb cobertura de delictes sexuals. I és preservar, com no pot ser d'una altra manera, la identitat de la víctima. Ningú ha anat a buscar aquesta dona, només faltaria, i s'ha preservat la seva identitat. Què ha passat? Que aquesta setmana hem sabut... Bueno, alguns ja ho sabíem, el que passa és que consideràvem que explicar-ho fomentaria la búsqueda d'aquestes imatges. A Brasil circulava un videomuntatge amb imatges antigues i recents de la víctima de la presumpta violació que va patir una dona de 23 anys la matina, bueno, ara just fa un any, sí, a la discoteca Sutton. Uns fets que van provocar una denúncia contra aquest jugador, el Dani Alves, que, com deies, al febrer hi està marcada l'Audiència de Barcelona aquest judici. Doncs bé, aquestes imatges que ja voltaven, fa una setmana, primer el germà, un dels germans del Dani Alves, les comparteix al seu Instagram, i després, dies després, ho fa la mare del Dani Alves, fent-se ressò també d'un videomuntatge d'una advocada, sí, que, en fi, és igual, és que no mereix ni parlar-ne d'ella, perquè és una dona que està especialitzada, o sigui, atenció, en desmuntar falses denúncies d'agressions sexuals. En qualsevol cas, el que va passar és que aquí es va denunciar que això estava rondant, que quedava en evidència i es publicava la identitat de la víctima, això és un delicte, i el que va fer l'advocada de la víctima, l'Esther García, se'n va anar a la comissaria de Mossos d'Esquadra, va presentar una denúncia a UCAS, i en aquests moments no és UCAS, que és la unitat d'agressions sexuals, sinó aquesta altra unitat especialitzada en delictes informàtics, els que estan en aquests moments treballant contra rellotge per neutralitzar qualsevol difusió d'aquestes imatges aquí a l'estat espanyol, perquè és raonable pensar, sí, la sensació i la situació que en aquests moments està patint aquesta dona.
I que més enllà d'inici pot ser també il·legal. Creus que el judici que començarà el 5 de febrer pot afectar d'alguna manera?
A veure, en els fets no, perquè els fets en una sala de vistes es jutgen els fets. Hi ha una denúncia per una agressió sexual i el tribunal, els tres membres de l'audiència, han de jutjar allò amb les proves que es presentin a sala. Però és cert que en aquests moments... Tot i que Dani Alves, al seu entorn aquí, ha negat qualsevol responsabilitat en la difusió d'aquestes imatges, tant per part de la seva advocada actual, Inés Guardiola, com d'ell mateix per part de la presó, és veritat que, clar, la sensació que dius de que hi ha una estratègia per pressionar la víctima, doncs és inevitable. Per tant, home, beneficiar-li no el beneficia. Però jo no crec que això entri a valorar el tribunal, que ha de valorar les proves sobre si va haver-hi o no una agressió sexual aquella matinada en aquell bany del reservat del Sutton.
I, Maica, deixa'm parlar també molt ràpidament d'un altre cas que segur que també anirà sortint a l'hora negra aquest 2024. És el del crim de Susqueda. Està en instrucció des del 2017 i pot ser que ara, el 2024, hi hagi alguna novetat?
A veure, 2017, intentava sumar 17, 18, 19,
són
20, 21, 22, 7 anys. Mira, veus que jo anava amb els dits. 7 anys, clar, és una instrucció de 7 anys. Intento posar-me a la pell dels pares del Mar i la Paula, aquesta parella que se'n va anar a fer kayak al pantà i no van tornar mai més, aquest mes desapareguts, la troballa, l'assassinat, i una instrucció complicada. Diuen que la més complexa dia d'avui en tota la història de Mossos d'Esquadra, una instrucció que s'ha portat molt blindada. És veritat que la companya Tura Soler, des del Punt Diari, en fa un seguiment molt, molt acurat, ha fet fins i tot un llibre, però hem de recordar que a dia d'avui hi ha un investigat, hi ha una persona, que és Jordi Magentí, que va estar uns dies a la presó, que continua com a investigat, i haurem de veure si en aquest 2024 finalitza per fi aquesta instrucció complexa i sabem si Jordi Magentí seu o no a la banqueta dels acusats i es pot celebrar aquest judici, perquè a dia d'avui no ens consta que hi hagi cap altra línia que no sigui que Jordi Magentí presumptament aquell cap de setmana va assassinar el Mar i la Paula.
Clar, és complicat d'entendre com pot ser que d'alguna manera hagi quedat, no sé si podem dir-ho així, encallat, no?
Bueno, aquesta és una manera de veure. Mossos et diu que en l'encallat res, es continua treballant, són proves molt... proves que va sol·licitar en el seu moment la fiscalia, també a l'advocat del Magentí, el Benet Salelles, molt complexes, molt tècniques, que entren a jugar molts tècnics, d'una gran complexitat. Pensem, recordem que en aquell moment del crim el pantà estava ple d'aigua. Ja no recordo quin volum deu tenir ara Susqueda, però deu estar sota mínims.
Sí.
I això vol dir que determinades proves no es poden reproduir perquè l'escenari no és el mateix, i tot això encara ho fa més complexa. Però ens agradaria molt tenir bones notícies. Notícies, no sé si bones o dolentes, però notícies sobre la investigació del crim del Mar i la Paula.
Doncs si són, les explicarem aquí a l'Hora Negra. Maica Navarro, t'escoltarem. Moltíssimes gràcies.
A tu, i bons Reis a tothom.
Igualment.
I fem sonar la campana.
Que acabi d'anar molt bé aquest dia de Reis, que el passis molt feliç en família, menjant
gràcies.
Tortell, el que sigui, sobretot...
Ara anem a buscar el tortell
sobretot...
i les espelmes per la Maite.
Fent sonar ben fort la campana.
Sí, que no morirem aquest any. Vinga, per Gaza, sisplau, per Gaza.
Maica Navarro, moltíssimes gràcies.
La Lola s'ha tirat un pet, eh? Ho has sentit o no?
Clar.
T'has tirat un pet, no? Sí, veritat, s'ha tirat un pet. Mm. No ha fet soroll, però l'estic olorant, guapa.
Fins aviat, Maica. Una pausa i tornem de seguida al suplement de Catalunya Ràdio.
El suplement, amb Marina Alaminos.